L'Ofici de Educar a Catalunya Ràdio.
La majoria de temes s'han centrat al redador de temes socials. Sí, crec que sí que és cert que ha faltat una part d'esport.
Hablaban de coses que no m'interessen. A mi m'interessen els deportes, el futbol.
Que la pregunta de què li diria als polítics, que jo crec que als polítics no els importa la nostra salut mental, els hi diria que baixessin els impostos i coses que siguessin serveis per la nostra vida.
El que penso és que el polític els dona igual i només volen diners de la gent, perquè no els importa res.
Si tu fossis polític, què faries?
La veritat és que faria el mismo que fan ells perquè vull diners. És una mica hipòcrita, però...
Bueno, crec que els polítics no els importa gens la salut mental, però, pues, òbviament, és important.
És que jo no vull parlar.
Què? No vols parlar?
No.
Ser feliços.
Ah, i com es fa això de ser feliços?
No sé, intentant disfrutar la vida al màxim, perquè realment, en plan, sol ne tenim una, no? Que no...
Doncs, benvingudes a l'Ofici d'Educar. De nou, ens acompanyen representants de 5 instituts del projecte Recerca, Creació i Servei del Departament d'Educació, en col·laboració amb Catalunya Ràdio i l'Ofici d'Educar, en què han fet un producte radiofònic per entrenar-se com a periodistes i a la vegada expressar com són, què pensen, què els preocupa i què els mou. Ens acompanyen...
Marc Carrera Olomí, de l'Institut Guindàvols de Lleida. Javi Fernández i Iker García, de l'INS Josep Tapiró de Reus. Talia Gómez Fernández i Nàdia García Ruiz, de l'INS Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Helena Blancafort Magem, de l'INS de Vilafranca 2, i Esther Espinosa Bona, de l'Institut Escola Daniel Magraner de Tortosa.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs avui l'Ofici d'Educar som al Centre de Lectura de Reus. En primer lloc, felicitats per l'esforç i la implicació en el projecte de tots els instituts. És un privilegi tenir-vos avui a l'Ofici d'Educar. Sou futuribles oients i periodistes de Catalunya Ràdio, per tant, ens hem de fixar amb deteniment què és el que esteu fent. Parleu de tot, sou de tercer i de quart d'ESO, ja ho sentirem, i a més ho feu sense pèls a la llengua, i ens sembla, que esteu disposats a tombar uns quants tabús. Comencem, si us sembla, i comencem amb l'Institut Guindàvols de Lleida. Ens acompanya la Mar Carrera Olomí. Si us hi fixeu, anirem fent un recorregut per tots els programes que aquests joves han fet i que ens permeten conèixer quin és el vostre món, com és el vostre univers. En el cas de l'Institut Guindàvols de Lleida, et casaries amb algú que té problemes amb les drogues i l'alcohol? Aquesta és una de les preguntes que es fan, però amb el seu programa es defineixen sobre el que els interessa. Això és una cosa que heu anat fent tots molt. La música, les xarxes socials, la igualtat de gènere, els esports, hi ha el no és no, el me too, casos contínuament d'assetjaments, d'abusos sexuals... I la pregunta que et faria, Marc, per començar, que no és fàcil, és què hi podeu fer vosaltres, els joves, per canviar-ho?
Bé, és molt complicat intentar que ens deixin de cometre agressions sexuals, perquè, malgrat que ho intentem, seguiran a venir casos així. Però crec que el paper que ens toca ara fer els joves és donar visibilitat a aquestes agressions tant als grans com a les generacions properes, i això implica denunciar-ho de seguida. Penso que el tema és que cada vegada es coneix més, però gent que no el coneix, la gent no el coneix fins que algú de proper n'és víctima. Per això és una bona idea, seria conscienciar la gent del que passa i que a partir d'aquí es prenguessin mesures de seguretat efectives.
Aquest és un dels temes que us preocupa. També ens parleu de les músiques. És una cosa que va sortint sempre al reggaeton. El reggaeton i el reggaeton i el reggaeton, que és el rei.
Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias. Hoy tengo a una, mañana otra. Ey. Però no hi ha boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia.
Els adults ens preguntem sovint com pot ser que us agradi tant una música que sovint cosifica i sexualitza les dones, el reggaeton. Com és això, Mar?
Sovint ens fan aquesta pregunta i la qüestió és que en el que menys ens fixem és en la lletra. El ritme i la melodia són el que fan que ens agradi seguir i la seguim escoltant. A la lletra no li parem gaire atenció, de fet, quan en sabem una lletra d'una cançó és de tant escoltar-la, perquè de fet ja sona tot arreu. Però sí que és cert que hauríem de parar compte amb algunes d'aquestes cançons, perquè a vegades són massa i exageradament ofensives.
Un altre dels temes que han aparegut a tots els programes és el tema de les xarxes socials. Sou grans consumidors d'Instagram, de YouTube, passeu massa temps amb les xarxes, parleu també de temes com el ciberassetjament a les xarxes, no? Al vostre voltant hi ha casos?
A les xarxes els dediquem un temps extremadament gran i sovint no ens n'adonem perquè molts no accepten que estan enganxats. I això és preocupant. Les xarxes no són dolentes ni si se'n fa un bon ús. T'informen, et permeten comunicar-te. Però els problemes com l'addicció i la dependència apareixen quan se'n fa un ús en excés. Llavors també hi ha el tema del ciberassetjament. Al nostre voltant hi ha casos? Doncs segur. El que passa és que no ens n'adonem. Primer de tot, crec que hi ha moltes coses que passen a les xarxes. Crec que molts joves no considerem ciberassetjament, però pel contrari sí que ho és. L'altra cara és que molts dels que pateixen ciberassetjament no ho diuen, per por a que pugui passar. Llavors nosaltres no ens n'adonem que el perill és més a prop del que ens sembla.
Mar, també parleu d'esports, però ho feu amb esports poc habituals. El futbol gaèlic, el curling, l'aikido i el luge?
Sí, són esports que sempre es parla del mateix i hem volgut buscar esports de que no se'n doni visibilitat a les xarxes o a internet, perquè al final hi ha molta gent darrere que se ho està currant i hi ha molts triomfs, tant de dones com d'homes, però no se'ls coneix massa.
Mar, quina és la ràdio que els joves us agradaria escoltar?
Bueno, més que res la ràdio que parles sobre temes que ens interessen, no? Perquè al final la ràdio es tracta d'això, d'escoltar-la perquè t'agrada.
I quins són els temes que us interessen?
Música, xarxes, l'actualitat, però més de cara als joves.
Tu escoltes la ràdio?
No.
No?
No.
Per tant, hem d'entendre que la ràdio que t'agradaria escoltar per ara no l'has trobat?
No. Trobo que ara mateix parlem més de temes d'economia, política i no m'interessen.
I et veus creant, com heu fet aquests dies, creant espais de ràdio pels teus iguals, parlant d'allò que sí que us interessa?
Sí, per què no? Podria ser una opció.
Com valores el que ha estat aquest projecte? Haver participat en aquest curs de ràdio? Haver tastat una mica la ràdio?
Bé, ha estat bastant bé perquè és un món poc conegut per nosaltres. I sí que ha estat complicat el procés, però al final, quan hi ha satisfacció quan acabes el programa, sí que veus que hi ha coses a millorar, però t'acabes bé.
Si m'haguessis de dir una cosa que has après, què diries?
Hi ha menys improvisació del que sembla. Perquè sembla que hi hagi molta cosa que surt espontàniament, però no hi és.
Avui, a l'Ofici d'Educar, parlem de la generació que ho hem anomenat, veurem com acaba aquest programa titulat, l'hem anomenat Generació Fora Tabús, en temps de suplement.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
De les notes, em preocupa no ser suficient per als altres. Bea.
Doncs seguim amb aquest programa especial avui des de Reus, parlant amb els joves que han participat en aquest projecte. I ara és el torn de l'Institut Escola Daniel Magraner de Tortosa, amb l'Esther Espinosa. Alumnes de tercer d'ESO han fet també el seu programa de ràdio. En aquest cas s'anomena Xarxa Z. Comença al màxim amb el reggaeton, ja ho dèiem abans, el reggaeton és el rei, i parlant també de com les xarxes socials afecten, atenció perquè aquest és un dels grans temes que apareixen en tots els programes, la salut mental dels adolescents i el paper també dels influencers. De què voleu conscienciar amb aquest programa?
Doncs en el nostre programa volem conscienciar sobre les xarxes socials i com ens poden repercutir a nosaltres els adolescents, ja que podem tindre problemes d'autoestima al comparar-nos amb models irreals o negatius.
Abans la mare ens deia que mireu molt les xarxes socials. Sí. I esteu enganxats? Teniu aquesta percepció?
Trobo que depèn de la persona, però en aquesta generació Z, com diu el títol, doncs, de vegades sí que passem algunes hores que ens passem, la veritat.
I el paper dels influencers, és a dir, les vostres vides, esteu molt pendents dels influencers, del que diuen, del que fan, del que porten, de la música que escolten?
Doncs nosaltres pensem que sí, i per això abans de mencionar lo dels models irreals, ja que molts influencers pues, donen una vida que no és real i nosaltres intentem seguir-la, i aquí és quan entren les malalties mentals en no aconseguir-ho.
I parleu també, us queixeu que us retallen les hores de son. I parleu també dels abusos que hi poden haver per xarxes, del bullying, però també parleu de les virtuts de les xarxes socials. Com penseu que s'ha de posar límits? Com ho hem de gestionar els adults, que ens costa tant posar-vos límits i que sovint, jo no sé casa teva, però solen haver-hi conflictes pel tema dels límits i de les xarxes socials, no?
Doncs trobo que aquí els límits claro, que cadascú a la seva família pues, posa els seus i no podem dir, escolta, tu, el teu fill has de fer això, això, això. Però trobo que nosaltres, com a una generació que som, ens han d'ensenyar el que està bé i no està bé a les xarxes. Hem de posar els límits nosaltres mateixos. O sigui, no hem de jutjar els altres, hem d'enfocar-nos en nosaltres i com podem millorar nosaltres, no en els altres.
Esther, tu com t'autoregules amb les xarxes i com portes això en relació a casa, amb el pare, la mare?
Bueno, doncs jo, els meus pares em deixen tindre xarxes socials i jo mai he tingut cap problema amb les xarxes, no sé, com un adolescent normal, i les utilitzo doncs, bé, no he tingut cap problema mai.
Quantes hores hi passes a les xarxes?
Bueno, bastantes, la veritat, vaig ser sincera. Pues des de que m'aixeco fins que m'adormo, la veritat, i és algo que s'hauria de canviar.
I com ho canviaríem, això?
Doncs tenint més activitats, a part d'estar amb el mòbil, i a l'hora que de dormir, pues, deixar el mòbil a la taula de dormir, perquè també els metges els diuen que mirar el mòbil abans de dormir afecta la son, per això.
I qui creus que t'ha d'ajudar a aprendre a utilitzar les xarxes? L'escola, els pares, la societat en general, més formació? Com s'us pot ajudar? Com us podem ajudar?
Doncs els docents i els pares ens han d'explicar, doncs, des que ens donen un dispositiu, les nostres hores, el que hem de fer, el que no hem de fer, quins perills tenim i com podem doncs, utilitzar el mòbil d'una manera correcta.
Més coses que surten en el programa que han fet a l'Institut Escola Daniel Magraner. Recolliu l'opinió de la supervisora d'infermeria de la Fundació Pere Mata, de les Terres de l'Ebre, que explica que sou població de risc per tenir una malaltia mental. Teniu por, sou més influenciables, teniu casos a prop vostre, teniu la sensació que la pandèmia us ha afectat especialment?
Doncs som conscients de que tenim més risc a patir malalties mentals i gairebé tothom coneixem algun amic, alguna amiga, algun conegut que ha patit alguna d'aquestes malalties o inclús nosaltres mateixos. Però pensem que no hem de tenir realment por i el que hem de saber és com actuar en aquests casos i com demanar ajuda. I si t'esforces, demanes ajuda a qui sigui, se pot sortir d'aquestes malalties.
Què demanaríeu? Pensa que avui tens un auditori, però a més et sentirà molta més gent. Què demanaries a les vostres famílies en primer lloc i també als docents, que alguns d'ells també són aquí? Què els demanaries?
Doncs als docents i les famílies els demanaríem que tractessin la salut mental com un tema doncs, totalment normal, normalitzar-ho i actuar d'igual manera que s'actua amb la salut física. O sigui, no tindré una més important que l'altra. I per a normalitzar-ho doncs, se podrien fer activitats o xerrades sobre el tema des de a l'escola o a casa des de petits.
Esther, a tu què t'ha agradat això de fer ràdio? Què et sembla?
Doncs em sembla algo entretingut, de veritat, perquè podem expressar les nostres opinions de la nostra generació, ja que la ràdio doncs, normalment la fa la gent gran, i en aquest cas doncs, podem opinar nosaltres sobre el que ens pareix doncs, la societat d'avui en dia i aquest món de la tecnologia que avui en dia és el més important.
I si tu haguessis de fer un programa de ràdio, de què el faries? Va.
Doncs jo també faria d'alguna cosa així, de la salut mental i dels influencers, ja que va ser un tema que vaig votar jo. I per això doncs, me pareix un tema interessant, la veritat, o sobre la societat i els problemes d'injustícia.
Abans la mare ens deia les coses que li havien costat de fer ràdios. Què és el que et va costar de fer ràdio? Què em diries?
Mare, doncs, el nostre grup, perquè vam dividir el treball en grups. Ens va costar moltíssim el tema de la naturalitat. Vam tindre que gravar el vídeo unes 3 vegades, el programa, perquè no ens sortia natural i el mestre sempre ens mandava perquè dèiem coses que se notava amunt que era llegit i vam tindre que repetir-lo un munt de vegades.
I t'hi veus de treballadora de ràdio? Et veus als mitjans de comunicació treballant?
No sé, perquè a mi parlar en públic no m'ha agradat mai, la veritat. Me fa una mica de temor i me poso nerviosa, però no sé, escriure los temes i tal, sí.
Doncs no ho sembla. Esther Espinosa, de l'Institut Escola Daniel Magraner, avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement. La generació Fora Tabús.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
Vaig alterar l'alimentació perquè a les xarxes tot és perfecte. Ona,
Doncs seguim avui amb aquest auditori ple del Centre de Lectura de Reus, amb 5 instituts diferents, amb alumnat que ha participat en un projecte de ràdio, i ara ens aturem a l'Institut de Vilafranca 2 amb l'Helena Blancafort Mahem, amb un títol mític d'un programa mític de la ràdio, Parlar per Parlar, programa mític de la cadena Ser i de la Gemma Nierga. Vosaltres, a Parlar per Parlar, Helena, la generació Z ambientat en les festes populars. Aquest ha estat el tema vostre, actualitat, cultura, música, true crime i humor i entreteniment. Vau fer un salseig nadalenc. A veure, parleu molt de coses que els adults diuen que sou una generació molt frívola, no? Què els diries tu sobre aquesta frivolitat de la vostra generació?
Diria que a vegades ho podem ser, però donant-li el sentit de superficialitat, però penso que en part algunes situacions no ho som perquè els amics i les amistats són un pilar fonamental per a la nostra vida.
Clar, amb algunes de les coses, escoltant el vostre programa, jo veia que teniu esperit crític, per exemple, sobre el vestuari dels Nadals, no? Però no paràveu de parlar en el programa dels vestits i dels acudits de la Pedroche, no? Aquells que són referents per vosaltres, pels adults diríem, vols dir que aquests són bons referents, parlar tant d'aquests personatges?
Bé, penso que nosaltres també ens ho prenem tot d'una altra manera, ho veiem... Potser des de fora es veu com si nosaltres ens els prenéssim com a ídols i com a referents, però també ens ho prenem des de l'humor i no tan en sèrio de com ens parlen i del que fan.
Feu també un rànquing de les festes populars preferides, no? I al capdavant doncs, hi ha el Nadal, les festes majors... Què direu als joves? Perquè a mi em va sobtar quan vau triar el tema de la cultura popular. Què direu a aquells joves que no els interessi per res el que és la cultura popular? Què pot motivar de la cultura popular?
Jo penso que la cultura popular també porta molt d'oci nocturn i hi ha molts joves que surten a concerts i a diferents coses que fan per festes majors o per qualsevol festivitat. Llavors que valoressin una mica més tot el que tenim aquí a Catalunya, que som molt rics en tradicions i cultura, i que tenen oci nocturn i diferents activitats gràcies a la tradició i que ho valoressin.
Helena, a tu què és el que més t'agrada de la cultura popular?
A mi m'encanta, semblarà raro, però sortir per la festa major, veure tots els balls, perquè a Vilafranca i els castells i tot això m'agrada molt i sobretot anar-hi amb amics.
I clar, amb la pandèmia s'ha patit, perquè tot això va quedar absolutament restringit.
Sí, s'ha patit bastant, però els administradors que vam tenir nosaltres, per exemple, a la festa major, ho van saber portar molt bé i vam tenir tronada des de casa i va estar tot bastant ben organitzat per no quedar-nos sense res.
També en el vostre programa parleu dels diners que es mouen amb la música i aposteu per la música en un programa que és força ballable. A veure, situa'ns, sobretot els adults que estiguin escoltant aquest programa. A la vostra generació us agrada ballar, us agrada cantar? I què balleu i què canteu?
Com hem dit abans, el reggaeton és molt... predomina molt, però, per exemple, nosaltres en el nostre institut, en una optativa, estem fent un musical i hi ha gent que li encanta fer aquest musical, però hi ha altra gent que no els agrada gens el... això de cantar, ballar, i potser sí que els agraden les discoteques, no? És... depèn de la persona.
I acabeu el vostre programa amb un true crime, una història paranormal que fa una mica de por, una mica de por. Del món que tenim, de les notícies que passen, de les coses que passen en aquest món, què és el que us fa més por?
Una cosa que predomina bastant, sortir soles de nit, per exemple, nosaltres, hi ha nois ja que també pues, pateixen, i també podria dir el futur, que no sabem què ens espera, però suposo que tothom hem passat per aquesta situació quan hem sigut joves i que... ja se'ns passarà i quan ja estiguem més guiats ja anirem fent.
Ara, Helena, et posaré un compromís. Si tu haguessis de, a nivell d'un polític local o d'un polític autonòmic o d'un polític estatal, tu com a adolescent, què li demanaries?
Li demanaria que donés més visibilitat a temes que... els joves ens preocupen com la salut mental o els petits problemes que poden semblar però per nosaltres són molt grans i que posessin més vigilància o diferents coses a la nit perquè ho passem bastant malament.
El tema de la salut mental, abans no sé amb qui ho parlàvem, que és un tema que no sé si perquè els adults l'hem repetit molt o vosaltres teniu molt la percepció que és un tema que us afecta moltíssim. Per què creus que us afecta tant aquest tema ara? Què ha passat aquí?
Jo crec que les xarxes també ens han implicat moltíssim i també sortien moltes notícies de gent i estan sortint coses complicades i necessitem treballar molt la salut mental perquè abans potser no estava tan normalitzada i ara ja l'estem començant a normalitzar més i s'ha de parlar més.
Teniu casos propers, i això us ho dic a les tres, eh? Teniu casos propers de gent amb problemes de salut mental?
Sí, jo sí. Bastantes persones.
Per exemple?
Com de persones?
No, vull dir, no cal que em diguis el nom i el cognom, no, però quin tipus de dificultats tenen?
Doncs depressió o TCA o no sé, bipolaritat i coses així, coneixo bastanta gent.
Helena?
I potser no tant a la gran també hi ha gent que va al psicòleg i potser no té un problema diagnosticat, però també s'ha de tractar per molt petit que sigui.
Mar?
Sí, bueno, molts amics i amigues que tenen coses així i al final acaben tots en metges, psicòlegs, però falta visibilitat.
Falta visibilitat amb els temes de salut mental. A tu què és el que més pot fer? Abans ens ho deia l'Helena. Mar?
En temes de salut mental?
No. Del món el que vivim.
Bé.
El futur o no ho sé?
Sí, el futur jo crec que és una cosa que ens preocupa més que res per el que ha dit l'Helena, de no sabem el que ens esperem, no sabem què ens trobarem, què haurem de fer. No. És tot fruit de la imaginació, que al final molts cops hi donem voltes i se'ns ocorreixen coses dolentes al cap, però que no sabem si seran certes.
Com t'imagines el futur?
Doncs, de moment, com estem anant, estem anant una miqueta mal. Però jo trobo... Però
a veure, concreta-m'ho això. Dius que estem anant una mica mal, què és el que va malament?
Doncs, a veure, si parlem de salut mental...
O sigui, no et tallis parlant de les coses que no estem fent bé els adults, eh? No passa res. Estem aquí per escoltar-ho.
Sí, sí. Doncs, del tema de la salut mental, jo trobo que encara no està prou normalitzat i, pues, no sé, homofòbia, masclisme i problemes socials encara ens queda per a millorar. I també pues, el canvi climàtic, la contaminació, tot això, són temes, són coses que s'han de millorar, perquè si no, en lloc d'anar cap avant, anem cap enrere.
El títol que jo he posat per començar aquest programa és Fora tabús. Sentiu que la vostra generació està tombant els tabús com potser fins ara no ho havíem fet?
Sí, estem començant a normalitzar, encara que hi ha situacions que estem anant molt endarrere que endavant. Per exemple, ara amb els abusos sexuals s'havia avançat moltíssim i ara potser dona la sensació de que estem tornant una mica endarrere.
Tabús, fora, sí? Sou més capaços de parlar de tot que mai?
Sí, jo crec que els joves ens atrevim més a expressar els temes dels que ens preocupem i al final estem donant a conèixer més això que ens preocupa i estem trencant aquests tabús.
Últim moments per vosaltres tres, que hem començat amb vosaltres. Hi ha alguna cosa molt important que penseu heu d'afegir? Que sigui molt important, eh? Segur que hi ha coses importants.
Potser una mica d'empatia dels adults en aquests temes que ens ajudin i ens intentin entendre que a vegades no ho sembla, però tenir un adult que et recolza i que t'entén ja fa molt.
Empatia pels adults. Ens agrada això de l'empatia. I la Mar, em sembla que té alguna cosa a la boca per acabar de dir.
No?
No? Doncs prenem nota, eh? Avui anirem prenent nota del que és important pels adults i pels joves. Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar, generació fora tabús.
No m'agraden les etiquetes.
La que a vegades em genera més estrès i estic enganxada, i ho he d'acceptar, és TikTok. Clara.
Doncs avui, a l'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, estem fent aquest recorregut per aquests treballs radiofònics d'aquests joves. Fins ara hem estat amb la Mar, amb l'Esther i amb l'Helena, i seguim. I ara és el torn de l'Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp. Ens acompanyen la Talia Gomis i la Nàdia Gàrmez Ruiz. I ells, doncs, també han fet un programa per mostrar-nos quin és el seu univers. El programa, veureu que és una mica contradictori, és Prohibit parlar. I en aquest programa l'impacient Pere Llimón arrenca un programa sobre tabús, molt coral, en què parlen bé d'un videojoc In My Brain, que toca l'esquizofrènia, l'anorèxia, la bipolaritat i la depressió, amb un protagonista que entra a les ments dels nens per ajudar-los a superar els problemes mentals. Heu fet també aquest exercici que jo deia abans de recollir tabús. Què està bo encara entre els joves i què s'està trencant? Nàdia, explica'ns.
Jo crec que avui en dia un tabú per nosaltres és allò que volem dir o volem expressar i no ho fem per por a el que opinin, el que ens puguin dir o...
Posa'm un exemple, va, que amb els exemples sempre ens aclarim.
Per exemple, no sé, jo conec a persones que el grup d'amics o de gent que es relaciona no estan a gust i que es voldrien anar amb altres persones per estar millor o el que sigui i tenen por a que li diguin alguna cosa que no volen sentir. Avui en dia els joves el que volem és formar part d'un grup, no? I per por a deixar-nos sols ens callem tot i no diem res.
Tu què et calles, Nàdia?
Moltes coses.
Ah, posa un exemple. Què et calles en relació a això que dèiem dels tabús? Que a vegades et mossegues la llengua i no ho dius, però que t'agradaria dir-ho?
L'empatia de la gent avui en dia crec que és una cosa que se'ns ha oblidat a tothom i que hauríem de començar a mentalitzar-nos més de com se senten els altres, no? A tothom li agrada que es preocupin per ell o que mostrin una mica interès en relació a el que ell opina o el que ell vol.
De fet, en el vostre programa parleu de temes potents, com idees suïcides, abusos sexuals, emocionals, no? Tot això us preocupa, no? Abans ens deien que era un dels temes que més els preocupava, no? Com es pot erradicar la violència de gènere, sobretot entre els joves, que és un tema que hi ha un degoteig de notícies en aquest sentit, no? I us preocupa, us fa por?
A poc a poc crec que s'ha d'anar normalitzant tot això i crec que hem de trobar les persones adequades amb les que parlar del tema, amb normalitat, que ens puguin ajudar i que puguem confiar en elles per sortir-nos.
Tu en qui confies? Qui t'ajuda amb totes aquestes coses?
La família, els amics, de confiança, perquè...
Parleu també el vostre programa, a part dels temes de la salut mental, que és una constant, parleu també de música, com tots, de hobbies, de sèries... I de llegir llibres. Ostres, la vostra generació també us agrada llegir, no? Parleu del llibre invisible, la història d'un nen que pateix assetjament escolar, 100% recomanable per infants i també per adults?
Sí, aquest llibre crec que jo sincerament no me l'he llegit, perquè a mi no m'agrada
llegir. M'agrada que siguis honesta, això en primer lloc.
Però sí, conec a persones que se l'han llegit i que han gaudit molt d'aquest llibre. I si ells ho recomanen, jo crec que estarà perfecte.
Llegiu llibres, sí?
Bueno, jo ja he dit que no, però ja conec moltes persones que...
Si jo pregunto a l'auditori llegiu llibres, fem una cosa, fem-ho fàcil. Aixequeu el braç els que sí llegiu llibres. Déu-n'hi-do. Per tu, aquesta experiència de fer ràdio, què t'ha suposat? Què n'has tret? Què has après?
M'ho he passat molt bé amb els companys, amb els professors que ens han ajudat. Ha sigut una experiència que, vulguis o no, nosaltres tampoc escoltàvem la ràdio i crec que ens ha ajudat a valorar aquestes coses que nosaltres avui en dia no escoltem, però que crec que la ràdio la podem fer nostra i podem parlar de temes amb normalitat, que ens agradin i compartir la ràdio amb tothom.
Nàdia, tu què escoltes si no escoltes la ràdio?
Música, reggaeton, trap, el que em vingui de gust.
Influencers?
Influencers, jo això no li faig molt de cas, perquè com les companyes han dit abans, tot és un món que ells creen per visibilitzar coses que no són reals.
Nàdia, sigues crítica, jo et veig que tu tens una vena crítica, sigues crítica amb el món que ens envolta, que és el que no t'agrada del nostre món, de la nostra societat, sigues crítica, va.
Que tothom fa veure que està bé i no ho està.
Oh? I per què creus que tots fem veure que estem bé i no ho estem?
Perquè a part de que molta gent m'ha explicat coses, situacions que no està bé amb ell mateix, crec que tothom en algun moment hem volgut dir coses o fer coses que ens hem volgut alliberar d'alguna manera i hi ha hagut alguna cosa que ens ha tancat a tots.
I ens hem d'obrir.
Clar.
I com ens obrirem? A veure, què creus que ens pot ajudar a obrir-nos? Crec a parlar, que... a comunicar, sí. A ser empàtics, que deies tu abans, que és molt important.
Sí, crec que és el més important.
I què més ens pot ajudar? Sobretot, jo crec que una cosa que als adults ens preocupa és la relació entre els adolescents i els adults, que no sempre és fàcil.
No, no és fàcil, això. A veure, els adults, clar que ens informen, ens diuen com fer les coses, però nosaltres també tenim una altra manera, no?, de fer les coses i de comunicar-nos i de... Això, que els adults ens han d'entendre, jo crec que molt més. Sé que ells han tingut una època que han après coses i que ens les volen ensenyar, però nosaltres també els hi volem ensenyar coses.
Com t'agradaria ser tractada per part dels adults? I aquí incloc els mestres, els pares, les mares...
Crec que ens han d'educar amb serietat, que sàpiguin que podem fer coses, que nosaltres les volem fer, que ens diguin això està bé, això està malament, però que ens ho diguin amb confiança, que confiïn en nosaltres i que jo crec que nosaltres complirem amb fer això.
Avui a Catalunya Ràdio, a l'Ofici d'Educar en temps de suplement, la generació fora de tabús.
Jo vull un institut que em faci millor persona.
A mi el que més em preocupa és esforçar-me per fer els deures i tenir les respostes malament. Llura.
Doncs ara sí, anem de party. Aquest és l'altre programa que es va fer a l'institut. Anem de party en el que us pregunteu en quina edat es comença a sortir de festa. Prop d'un 80% dels joves entre els 15 i els 19 anys surten de nit. Dieu, per exemple, que un 80% dels joves entre 14 i 18 anys han provat alguna vegada les drogues i que, per tant, és alguna cosa que està en el vostre entorn. Com us ho passeu bé? Què hi ha normalitzat en aquest passar-ho bé? Què feu? Quin consum hi ha de què?
Ara, jo crec que això és molt depèn de la persona. En el meu cas, passar-m'ho bé és quedar amb les amigues, fent esport, mirar pel·lis. Sé que hi ha altres persones que és anar als botellons del poble, anar de festa... I sí, s'està normalitzant.
I et preocupa?
Bueno, una mica perquè... Cada vegada, per exemple, els de 5è i 6è és quan ja comencen a fumar vàper i això, doncs jo trobo que encara són molt petits. Però això em preocupa una mica.
I tu saps de casos que hagin acabat amb problemes per culpa d'això, d'aquest com es viu l'oci?
No en conec ni un.
No?
No.
Com creus que s'hauria de viure l'oci? A la vostra edat, eh?
A veure, depèn. Aquí m'has pillat, eh?
T'he pillat.
Jo crec que vivint com ara estem vivint, jo crec que està bé. Potser sí que hi ha adolescents que s'estan passant molt amb tema drogues i alcohol, llavors és quan acaben malament, però està bé.
Per què creus que els joves es poden arribar a pillar, que dius tu, amb el tema alcohol o amb el tema drogues? Què hi ha aquí al darrere, no? Potser ganes de fugir, d'evadir-se... Jo abans et preguntava si ho havies passat malament a la pandèmia, tu em deies que no.
No, jo ho he passat superbé.
Com és que ho has passat també? Em fa curiositat, això.
Ah, perquè tenia la tele per mi, podia fer el que jo volia, no calia estudiar sempre, feia esport, que també m'agrada, i estava amb la família.
Per tant, Talia, tu diríem que en règim de pandèmia t'hi quedaries tot l'any.
Sí, sincerament sí.
Ets de les que va trobar coses bones. Potser també vas passar més temps en família.
Sí, i coses bones, però sí, això.
Sí, durant la pandèmia hi havia coses que et van agradar molt... En el dia a dia d'ara, de quan vas a l'institut, de com és la teva vida, què t'estaria faltant?
No em falta res, perquè això d'anar a l'institut també m'agrada. Trobo els amics, els professors i també fer feina i això a mi m'agrada molt. Estic estressada.
Tornem al vostre programa de ràdio. Vau fer una enquesta amb un institut, a l'institut. Vau fer una enquesta preguntant, no? La gent li agradava participar? Tenen ganes de parlar? Creus que la gent de la teva generació té moltes ganes de dir què els importa, què no els importa, què els agrada, què no els agrada?
Sí, jo crec que sí.
I creus que són prou escoltats?
Hi ha gent que no, hi ha gent que sí.
I qui és que hem d'escoltar? Qui? El món adult? Des del món adult? Des dels mestres? Des de les famílies? Els polítics han de venir a escoltar el que penseu, el que dieu, el que sentiu, el que us agrada?
Sí, perquè a vegades els adults se centren molt en ells i poc amb els alumnes o fills.
Del vostre programa de ràdio, una cosa que em va cridar molt l'atenció és el testimoni molt impactant d'una noia que la van drogar. Això està passant massa sovint. Passen aquestes coses? Teniu por d'aquestes coses?
Al meu poble, que ho sàpiga, n'han passat dos o tres, no ha passat gaire. I tenir-ne por, crec que no s'ha de tenir por. Sí que al moment impacta una mica, però tu penses, jo, això no, a mi no em passaria, perquè jo vigilo més.
O... Ah, sí?
Sí.
Tu vigiles més?
Jo sí, si vaig a festa, jo vigilo.
A veure, com vigiles? Explica'm.
Vigilo els gots, primer els gots, de les amigues i sobretot del meu. I després que ningú s'apropi, que jo no conegui a mi.
Ah, per tant, vol dir que sí, que tens por, que això podria passar.
Però com que vaig més segura, no tinc gaire por.
Però davant d'aquesta possibilitat, que segurament n'hi ha més que tenen por com tu, què creus que es pot fer per evitar que passin aquestes coses? És a dir, que amb una noia puguin posar-li alguna cosa a la beguda i després facin el que vulguin amb ella.
Però el que s'ha de fer és que vigilin. No, és que no hi ha res més. I que la gent que tampoc sigui gaire imbècil, per dir-ho així.
Ingènua. Canviem imbècil per ingènua.
Sí, sí.
Acabeu, relacionat amb això que m'explicaves ara, acabeu també parlant del punt Lila, un espai de seguretat per la prevenció de l'assetjament. Suposo que aquí també hi ha molta feina a fer, perquè quan amb una noia li posen alguna cosa a la beguda vol dir que algú li ha posat aquella cosa a la beguda i per tant hi ha un treball a fer, no? Teniu la impressió, Talia, que la vostra generació de nois i noies esteu més que mai implicats contra les violències de gènere o penses que encara hi ha molta feina a fer?
Jo crec que amb el tema de les noies, crec que sí. I amb el tema dels nois, hi ha una part del grup de nois que sí que estan implicats, hi ha altres que potser s'ho prenen molt a broma, i jo crec que n'hi ha altres que es senten com atacats, com si féssim un grup que anéssim contra ells, i no és així, al contrari, anem a buscar la igualtat.
Què diries als nois que se senten atacats?
Doncs pues que... no ho sé. Que... és que...
Quina responsabilitat, haver-los de dir tu...
Que no s'han de sentir atacats, que nosaltres anem a buscar la igualtat, que nosaltres també volem coses que ells també tenen, per dir-ho així.
Talia, com t'imagines el futur? Ja qui ens ho ha dit, com se l'imagina el futur?
Jo el futur me l'imagino que serà dolent.
Ostres!
Com està ara, serà dolent. Estem avançant, tema tecnologia, això estem avançant.
Val. Però aquest dolent concreta-m'ho, explica'm, què hi haurà per prevenir-nos? Què serà de dolent aquest futur?
Jo crec que dolent el que farà és el temps. Jo recordo passar el 25 de desembre aquest any molta calor i fa 3 anys morir-me de fred. Això ja... fa...
O sigui, a tu et preocupa el tema del clima, del canvi climàtic. No. Què més et preocupa? Com t'imagines tu el teu futur? És a dir, seràs, aniràs, faràs o no? Com t'imagines d'aquí uns anys?
Doncs fent la ràdio ja et dic jo que no.
Vaja!
I...
Per què?
No. Ui, això, mira, parlant aquí ja tinc molts nervis.
Però ho estàs fent molt bé.
Ja m'ho imagino.
Ah, doncs llavors...
No m'ho imagino, però... molts nervis.
Però els nervis posant-te davant d'un micròfon i anar-ho provant, ja et dic jo que es van passant.
Uh-huh. Jo m'imagino més estudiant molt per guanyar molts diners i viatjar.
Vaja! De fet, això, després ho parlarem amb un grup. Hi ha una falera per ser milionari espectacular. Tu també la tens?
Ai, sí, jo tinc moltes ganes.
Sí, de ser milionària?
Home.
Doncs ja m'explicaràs com es fa això de ser milionària. Com es fa?
No ho sé, jo ara mateix ja estic treballant de cangur i pues, de gran seguir ser cambrera i també tenir un altre treball per anar. I també tenir temps lliure per poder quedar i això.
Veig difícil que així hi arribis a ser milionària, però ja. Bé, si vens d'un lloc a la ràdio, potser el tindràs, sí. No se sap mai. Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, generació fora tabús.
No t'agrado.
Em sento pressionat per fer les coses com toca, no despistar-me i rebre algun càstig. Iker.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar anem ja pel 5è institut, l'Institut Josep Tapiró de Reus. Tenim el Javi Fernández i l'Iker García. Començarem amb el Javi, Cròniques Vermelles i Mentre passa el temps. Dos programes. De Cròniques Vermelles heu fet una mica com el búnquer. Us heu posat amb les escabroses biografies d'alguns personatges. Una història duríssima. 1942, Chicago. Una parella amb 3 fills, 2 noies i un noi, i el noi tenia molta confiança en la seva mare i les germanes, i amb el pare, tot el contrari, el maltractava, i aneu comentant aquesta història duríssima i escabrosa, no? Què és el més fascinant de remenar en una història que sigui tan truculenta?
Crec que investigar sobre el que va fer l'assassí o l'assassina i el que passava per el cap en aquell moment... abans d'assassinar és molt dur.
Què creus que passa pel cap d'un assassí abans de...
Jo crec que fa assassinar gent perquè ja és com un hobby, per així dir-ho.
Ostres.
És com que mata gent perquè la seva ment la té molt malament i li diu que faci això.
Javi, què faries tu amb la maldat humana?
Jo, sincerament, tractaria amb les persones de dialogar i escoltar els antecedents que ha tingut abans de matar.
Però et fa por trobar-te amb gent que tingui aquesta maldat humana?
Sí, molta por. Perquè, clar, qui sap si tu vas per el carrer i de sobte et trobes a aquella persona...
Ara, com m'ho dius, em fa por i tot, eh? Sembla que me l'he de trobar jo al sortir d'aquí, eh?
Et trobes aquella persona i dius, ostres, què faig ara? Doncs jo fugiria ràpidament.
Això seria una opció intel·ligent, fugir ràpidament. A veure, Javi, us agradaria participar al búnquer? Perquè
sí. Veig
que vosaltres el filó del búnquer us ha encantat,
sí.
Eh?
Sí, de fet, ens vam inspirar en ells perquè com vam escollir el tema d'assassinats, el professor... va dir, ostres, pues conec un programa que es diu El Búnquer, anem a analitzar com ho fan, i a partir d'allí vam fer el nostre podcast.
I, diferentment de l'Atelier, tu sí que t'imagines fent ràdio, fent El Búnquer?
Sí. De fet, jo vull ser periodista esportiu.
Vaja, tenim un de periodista, estupendo!
M'agrada molt els esports, però específicament el futbol m'agrada molt, és la meva passió. Jugo des dels 4-5 anys, soc del Madrid.
Bueno, cares de sorpresa a l'auditori, no sé per què.
I m'encanta veure el futbol i és una passió.
Tu estàs d'acord amb mi, Javi, que falta una tertúlia esportiva d'adolescents? Que els adolescents heu de tenir la vostra tertúlia esportiva?
Sí, jo crec que els adolescents... tenim moltes inseguritats i no ens atrevim a parlar sobre temes que ens importen a cadascú i deberíem de parlar d'això.
Un altre dels programes que heu fet és Mentre passa el temps, és el segon del vostre institut. Parleu sobre el futur. Feu una pregunta molt interessant. Què us agradaria fer abans de morir? Feu un top 5 del futur. Veieu difícil coses com tenir casa pròpia. I després també surt això que dèiem abans amb l'Atelier, de ser milionari. Ves per on aquesta falera de ser milionari, no? Que la teniu com molt arrelada, no? En el teu cas, tu com ho fareu, això de ser milionari?
Doncs jo crec, no sé, perquè el futur no pots predir alguna cosa.
Però tu el veus negre
però
o...?
Però jo... és que jo no estic d'acord, però si treballem amb esforç i tot, jo crec que sí podrem aconseguir-ho.
Aconseguir què? Un bon futur?
Sí.
O ser milionari?
Ser milionari.
Perquè ara m'he perdut.
Ser milionari.
Ah, ser milionari!
Sí. Però hi ha que dedicar moltes hores a treballar, tenir bona mentalitat, etc.
O sigui, que tu d'aquí 20 anys et veus ser milionari?
Sí.
Estupendo. Prenc nota del teu nom i parlem llavors, si et sembla.
Vale.
Sí? Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement a l'ofici d'educar la generació fora tabús.
Podeu parar de llançar plàstics al mar?
Doncs ja anem pels darrers programes que avui coneixem de l'Institut Josep Tapiró de Reus, l'Iker García. L'Iker ens parla del programa D de Diversitat, on ens parleu de la importància que la diversitat estigui representada als mitjans. Sentiu que falten referents diversos en els mitjans? I quins són els vostres referents?
Jo crec que referents com a tal no. És a dir, tenim persones molt activistes a les quals podem seguir sense cap tipus de problema. La cosa és que no tenim històries apenes amb les que poder identificar-nos. La majoria de vegades no es normalitzen coses com diferents tipus de cossos, races, sexualitats, gènere, etc. El que volem són històries com les de Heartstopper, Jane the Virgin, Euphoria, RuPaul Drag Race o Young Royals. Aquí, quan un personatge no entra als cànons que posa la societat, simplement ho normalitzen i no li donen bombo. Tenen la seva pròpia trama sense tindre res a veure, la seva pell, el seu cos, la seva sexualitat o el seu gènere.
Aquesta diversitat li clou també, vau fer un programa, un altre programa, que és sobre el Nadal, i vau incloure, vau mostrar la diversitat del Nadal en les diferents cultures, no? Creieu que l'escola és una oportunitat per incloure la diversitat a nivell cultural i a tots els nivells, eh? I que és una oportunitat a ser aprofitada?
Clar que sí, l'escola és un lloc on pots conèixer moltes cultures i molt tipus de persones. Vulguis o no, és com una petita societat, saps?
Una petita societat?
Sí, és com una simulació del món. Bueno, jo crec que és així.
Amb tots els defectes del
sí,
món?
Sí, clar que sí.
Quins són els defectes del món? A veure.
Molta discriminació i jutjaments que fan a les persones i tal.
Què és el que et fa més mal a tu del món? Bufa, això vol dir moltes coses que et fan mal.
Jo que sé, que la gent no es posa amb si mateix, sinó que sempre està veient el que les altres persones fan malament.
Què penseu que pot ajudar a que aquest món sigui més inclusiu, més divers, més... sobretot, missatge als adults?
Sí, o sigui, jo crec que a poc es pot anar mostrant aquesta varietat que hi ha a la societat actual, ja sigui per televisió, per les xarxes socials, els llibres... Si a tu, des de petit, es mostren tota la diversitat que hi ha, de gran ho tindràs normalitzat. I així, a poc, la cosa anirà canviant. Això també té un benefici cap a la societat, perquè vulguis o no, si un nen té normalitzat que una persona pot ser grossa, gay o el que sigui, no anirà a atacar una persona que té aquestes característiques.
Els hem demanat a tots, el futur, com el veieu? No sou gaire optimistes. Què és el que et preocupa més del futur?
Sincerament, és que no ho sé. O sigui, no sé, no veig el futur en si, en general.
No el veus?
No.
Què hi ha, un buit? Vertiginós
no
i horrorós.
Sí, pues jo crec que en aquest tema avançarem o no. Jo crec que, òbviament, amb la salut mental i tot això anirem avançant, però jo crec que amb el tema del masclisme i tal, la cosa anirà així igual. Perquè jo crec que els joves, aunque ho sembli, no tots som ni feministes ni aliats, i hi ha molta homofòbia, molt masclisme entre els adolescents, i no només els joves, o sigui, els adults. Sempre li fiquem la culpa als adults i no és així, perquè tu vas a un institut o qualsevol cosa i trobes cada cosa que dius, mare meva.
Iker, tu què has après de fer ràdio?
Jo he après que es poden tractar temes sense cap tipus de tabú ni vergonya.
De fet, per això li hem posat aquest programa de Sense Tabús. Sou una generació que esteu acabant amb molts dels tabús que hi havia? O depèn de l'alumnat?
Jo crec que, en general, sí, que estem acabant amb molts tabús que feien mal a la societat. I jo crec que estem avançant bastant, la veritat.
Avui a Catalunya Ràdio, en temps de suplement, a l'Ofici d'Educar, generació fora tabús.
No em toquis, que punxo.
Doncs per acabar aquest recorregut, l'acabarem amb un dels docents que ha participat d'aquest projecte i que ha seguit aquestes vivències al món de la ràdio. Carles Altés.
Bones.
Benvingut. Què n'heu tret vosaltres? Per què creieu que és tan important que participin en projectes com aquest?
Per què creiem que és tan important? A veure, jo, si hagués de destacar una cosa, diria sobretot això, no? És a dir, que vosaltres estigueu avui aquí i que ells us puguin veure i que puguin veure que allò que fan té una vinculació amb la realitat és superimportant, no? I això comporta el fet de donar-los veu, que expressin què els inquieta, què els preocupa, que és el que han anat repetint, no? durant el programa. Ei, escolteu-nos, no? Que sempre els demanem contínuament que ens escoltin, ells a nosaltres, però potser també els hem d'escoltar nosaltres a ells perquè tenen moltes coses a dir i és el que ens estan demanant, no? Ens estan demanant empatia, ens estan demanant que ells també poden dir coses en tot això que està passant al món.
I un cop els hem escoltat, què fem? Perquè ara ells tots ens estan mirant com vulguem dir, bueno, i ara què? Això s'acabarà aquest programa i ja està. Ens hem escoltat i què? De què serveix escoltar-los?
Escoltar-los serveix, primer, pel fet de que s'expressin ja és un gran què, no? I que ells sentin de que, ei, que estem aquí i no sabem què farem, no sabem cap on anirà tot plegat, tot això, però estem aquí, no? I, per tant, us recolzem amb tot allò que hi sigui. Què més? Doncs, ostres, ara això sortirà, se'n va a algun lloc, no? I hi havia algú aquí que deia, ostres, doncs els polítics potser també ens haurien d'escoltar, no? I potser estaria bé que vinguessin i que escoltessin què demanen ells.
Doncs us hem escoltat atentament. Esperem que haver-vos escoltat us hagi servit a vosaltres. A nosaltres ens ha servit molt. Gràcies a tots els que heu vingut aquí. Aquests 5 instituts del projecte Recerca, Creació i Servei del Departament d'Educació, en col·laboració amb Catalunya Ràdio i l'Ofici d'Educar, Institut Guindàvols de Lleida, Institut Josep Tapiró de Reus, Institut Joan Puig i Ferreter de la Selva del Camp, Institut de Vilafranca 2 i l'Institut Escola Daniel Magraner de Tortosa. Gràcies a tots i a totes. I ara sí, si voleu, podeu fer un aplaudiment.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Doncs fins aquí aquest Ofici d'Educar especial des del Centre de Lectura de Reus. La setmana vinent, atenció, la setmana vinent un tema delicat. Estic malalta, com ho explico als fills? Us deixem amb un tema que han triat entre tots els joves que han vingut avui a sentir-nos, que han participat d'aquest projecte. El tema és Detalles Bailoteo. Acabarem amb aquest tema. Com diem sempre, sigueu lúdics, positius i alegres. I com heu dit avui durant el programa, i una mica d'empatia, coi, per salvar el món. Petons de la Núria Ventura, el Pep Casanovas, la Lola Cuadrado, la Rosa Silloé, l'Eduard González i la Carla i el David. I fins la setmana vinent.
M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.
Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar.
I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero. I digue'm, bebé, que ja són masses dies en els que jo et penso. M'agradaria olorar la teva pell.
M'agrada poder viure amb tu aquesta locura. Tinc ganes de tu.
I de fer el bailoteo, cada nit ben junts ballant el son del salseo. Ens agradava la festa i també el marujeo. Ja no importa perquè vull que tornis i si no aquí t'espero.
Passar-me la vida amb tu per trobar-te el teteo. Que cada vegada em diguis que ballem junts a teo. Abans del jangueo passem al parquineo. Ja no importa i si no aquí t'espero. Porto tanta estona, tota l'estona, que sento que perdo el temps i al final tot és una tonteria. Tota la vida li he donat voltes per res. Perquè no puc pensar en res més, no et puc treure del cap. Baixàvem cada dia a la plaça a treure el nas i ara veig que tu no hi ets, que potser ja has marxat, que mai no trobo l'hora de tornar-nos a trobar.
I de fer el bailoteo, oh, 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 ballant el son del salseo, oh, oh.